Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més d'un milió de persones viuen en situació d'exclusió social a Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Lozada. Aquesta xifra queda recollida a l'informe FOESA que elabora Càritas i que situa l'habitatge i la precarietat laboral com els principals factors que expliquen aquesta problemàtica. L'informe denuncia que l'exclusió social funciona sobre aquests dos motors que es retroalimenten. L'habitatge és l'epicentre de la desigualtat i treballar ja no et salva d'aquesta exclusió social. Un 55% de les persones que es troben a aquesta situació social viuen en domicilis on la persona sustentadora principal és la que treballa, i 560.000 llars on viuen pràcticament 2 milions de persones sofreixen el que es diu precarietat en l'habitatge. És a dir, un 13% de la població cau en la pobresa severa i un 17% està a hores d'ara en situació d'exclusió social. Les xifres d'aquest informe FOESA amb la Mar Puerto.
Sí, el Treball ha alertat que el 13,3% de la població cau en la pobresa severa després de pagar les despeses habitacionals i que el 12,6% viu en amuntegament greu. A més, ha mostrat que el 6,3% resideix en habitacions de relloguer, ocupant immobles o està en procés de desnonament. Alhora, el 38% dels catalans tenen una feina precària, un fet que s'intensifica entre els joves que no s'emancipen fins als 30 anys. De tot plegat, n'ha parlat el coordinador de l'informe, Raúl Flores.
Aunque los datos globales de empleo mejoran, vemos que el empleo ha perdido en gran medida su capacidad protectora e integradora. Trabajar ya no te salva de la exclusión. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a una parte considerable de la población activa. Y junto a estos dos grandes problemas, la vivienda y el empleo, el informe detecta otros factores que actúan como multiplicadores de la exclusión social. Estamos hablando de la educación, del origen familiar, de la salud o de las relaciones sociales.
Per la seva banda, Calle Gómez, membre de l'Observatori de Càritas Catalunya, assenyala quin és el col·lectiu més vulnerable a patir aquest tipus d'exclusió.
Les llars encapçalades per dones pateixen una major exclusió. Les encapçalades per dones pateixen, sí, un 20% l'exclusió contra el 16% les que estan encapçalades per homes. El conjunt de persones migrades, per exemple, pateixen una exclusió del 43%, tres vegades més alt que la població autòctona. En aquest col·lectiu, la població migrada, hi ha un altre efecte multiplicador directe d'aquesta exclusió, que és la situació administrativa. 35% de les persones extracomunitàries en situació irregular pateix exclusió, enfront del 43% de les persones migrades en general. Un altre rostre de l'exclusió el trobem amb els infants i adolescents, que són els grans perdedors del nostre sistema. Una de cada tres persones en exclusió és un infant o adolescent.
Pel que fa a la salut, també ha apuntat que l'exclusió deteriora la salut física i mental. La població amb malalties greus que no rep atenció mèdica ha passat del 3% al 2018 al 5% el 2024, i en les persones en situació d'exclusió severa es dupliquen els diagnòstics de depressió i ansietat.
7 minuts, 2 quarts de 3, obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem parlant del fred. Els propers dies pujaran les temperatures. Avui encara és un dia d'hivern. A partir de demà dijous i també al migdia de diumenge tornarà a baixar la temperatura. El vent, que aquest dimecres ha sigut el gran protagonista, està fluixant en aquesta jornada. De pluja l'esperem menys poca, almenys fins diumenge, temperatures, com deia, en ascens. Sàpiguem ara com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem a l'autopista C32, encara lentitud amb aturades entre el Prat i Sant Boi de Llobregat, en sentit Castelldefels, per tant, de sortida de Barcelona, a causa d'un accident. Queda un carril tallat, s'està treballant per retirar un vehicle accidentat en aquest punt de l'autopista, i d'aquí aquestes aturades d'uns 3 quilòmetres, com dèiem, entre el Prat i Sant Boi, en sentit Castelldefels. A la resta de vies, destacarem la ronda de dalt per una possible incidència. També hi ha aturades entre Diagonal i Sant Gervasi en sentit Besòs, i ja per volum de trànsit, la ronda litoral des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en aquest cas en sentit Llobregat, sentit contrari. També hi ha punts amb lentitud, amb volum de trànsit, a l'AP7, a la zona de Barberà del Vallès, tant en sentit Girona com també en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Important operatiu policial de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, que ha permès desarticular una organització que presumptament es dedicava al tràfic d'éssers humans per la seva explotació sexual. Ho feia en centres d'estètica i massatges de Barcelona i de Marbella. Hi ha 8 detinguts i s'han identificat 21 dones explotades, 18 de les quals han pogut ser alliberades. Què més sabem de tot aquest cas, Sergi Torr?
El principi sempre és el mateix. Són dones enganyades al seu país amb ofertes de feina i que a l'arribar tenen un deute de 6.000 euros amb la xarxa que les ha captat amb una oferta de feina falsa. Aquests 6.000 euros s'han de pagar, és un deute exercint la prostitució en contra de la seva voluntat. La portaveu de la Policia Nacional, Patricia Ramos, detalla a migdia de COPE Catalunya i Andorra com malvivien les dones. Un autèntic horror.
Estas mujeres residían en los prostíbulos y debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso estando enfermas o durante el periodo menstrual. Los responsables ejercían sobre ellas un control total, las forzaban a consumir drogas para aumentar su rendimiento y disponibilidad y las castigaban físicamente cuando se negaban a realizar servicios sexuales. Además, permanecían vigiladas en todo momento con cámaras instaladas en los establecimientos. Se les prohibía salir de los locales, elegir clientes o rechazar servicios y eran obligadas a practicar sexo sin preservativo a petición de los mismos.
Algunes víctimes han relatat agressions físiques i sexuals davant la negativa a prostituir-se, arribant a ser tancades en habitacions amb cadenat, sense accés a lavabo ni menjar durant dies. Tampoc se'ls ha permès anar al metge per tractar les lesions greus derivades de les agressions. La banda intercanviava les dones entre locals de Barcelona i Marbella i les presentava als seus clients com la novetat. De les 8 persones detingudes, 5 han ingressat a presó provisional.
Encara un altre punt, dins de la crònica negra, els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i frau de fluid elèctric. Les investigacions van començar a finals d'agost, quan els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una masia de Santa Maria de Miralles, a la comarca de l'Anoia. Van detectar indicis d'un cultiu interior, però també van esbrinar que la llum estava manipulada, cosa que suposava un important risc d'incendi per la zona. Aquesta situació va accelerar el desmantellament el passat dilluns d'aquesta plantació. Els Mossos van localitzar dues estances dedicades al cultiu de marihuana, on hi havia 524 plantes d'un metre i mig d'altura aproximadament. I els pescadors catalans continuen més que indignats amb la Unió Europea. El president de la Federació de Confraries, Antoni Abad, ha titllat la proposta de Brussel·les per al 2026 de despropòsit de proporcions bíbliques. La Comissió Europea ha plantejat que la flota d'arrossegament catalana només pugui sortir a la mar 9 dies l'any vinent, tot i que obre la porta a ampliar-los si s'apliquen amb més mesures de sostenibilitat. Abad ha recordat que fa 5 anys que adopta mesures i no sap quines més es poden inventar. El president de les confraries ha reclamat el dret dels pescadors a treballar i ha alertat que si no poden sortir 180 dies a l'any, la seva activitat no serà viable. Hauran de plegar i, doncs, parlar de relleu generacional com fa la Unió Europea semblarà un acudit.
Les administracions, la primera en l'europea, se n'emplena la boca del relleu generacional, però el meu pare pobret deia que on no hi ha pa ni Déu hi habita. Quin jove voleu que vingui ara al nostre sector? Tot i que val molt la pena venir, perquè és un ofici molt xulo i ens hem guanyat molt bé la vida tots, amb molt d'esforç, com tothom, però ens hem guanyat la vida. És que només reclamem el dret d'anar a treballar. És que és tan senzill com això. Escolta, jo vull anar a treballar.
Malgrat tot, Antoni Abad es mostra prudent i espera que el Ministeri d'Agricultura pugui fer canviar d'opinió la Comissió Europea. I és que perquè la seva activitat sigui viable, insisteixen, els pescadors necessiten que els deixin feinejar almenys 180 dies a l'any. Hi ha tendències que sorprenen perquè ens creiem que hi ha aspectes de la vida que estan normalitzats i no, la realitat pot canviar i de quina manera. Aquest comentari correspon per definir el creixement de les negatives a la donació d'òrgans, unes xifres que superen el 30% a alguns hospitals de Catalunya i la mitjana de negatives es situa en el 28%. L'augment supera el 10% en els últims anys. Hi ha una paradoxa. Catalunya lidera els trasplantaments. L'any passat se'n van fer 1.345 d'òrgans sòlids. I la pregunta que avui ens fem a la programació de COPE Catalunya i Andorra és per què s'està augmentant i d'una forma sostinguda la negativa a la donació d'òrgans. És per la família un moment dolorós, però saps que hi ha una persona que està esperant un òrgan que li salva la vida, que li pot salvar la vida, però de tot això encara hi ha un altre aspecte més preocupant i jo diria que molt més greu. Els discursos negacionistes sobre les donacions que hi ha sovint i cada cop més a les xarxes socials. A migdia, COPE Catalunya i Andorra, Jaume Tor, director de l'Organització Catalana de Desplantaments del Servei Català de la Salut, ens ha respost a la pregunta del per què augmenten aquestes negatives. Quina és la resposta del senyor Tor, Sergi?
Doncs és una suma de factors. Por, desinformació, creences culturals i religioses i una falta de comunicació familiar. Establir les teves voluntats. Jaume Tort, el director de l'Organització Catalana del Transplantament del Servei Català de la Salut, introdueix la variant del context i l'antídot per superar les negatives, campanyes d'educació pública.
És una situació molt delicada. Tothom viu el dol de manera diferent, les circumstàncies de la malaltia o de l'accident, el que hagi fet, i per tant és molt complex aquest moment. Sí, sí. Que és veritat que estan pujant les negatives a tot arreu, els àmbits urbans probablement més que els àmbits no urbans, i que hem començat a treballar amb estudiar una mica el per què, perquè no, això no és una causa única.
Entre les negatives, sorprèn a vegades qui les fa, les persones més joves de la família del difunt i possible donant. I a més també s'ha d'afegir la casuística de la procedència. L'augment a causa de col·lectius de l'Orient Mitjà, Magreb o Àsia, on la pròpia operació del trasplantament d'òrgans no està tan avançada com la sanitat occidental. Jaume Tort.
Que a vegades els coordinadors et diuen que sembla que la part jove de les famílies doncs és la més reticent. També tenim, ha vingut molta gent de fora els últims anys a viure al nostre país, que no té els hàbits socials ni culturals d'aquí, que necessiten uns anys, perquè després ja s'adapten, després. Però els recent vinguts venen de països que alguns no creuen ni en el trasplantament, perquè no el tenen, no l'han viscut mai, no saben que és possible.
I qui amb tota seguretat ens pot parlar de que val i molt la pena ser donant és la Ona. Ona, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, dic que val la pena perquè tu vas rebre un cor, tinc entès, Com va ser el moment en què et van comunicar que necessitaves un trasplantament de cor? Com ho vas viure aquell moment? Explica'ns.
Doncs mira, jo estava a casa després de dinar i em van trucar. I al agafar el telèfon jo ja estava en xoc, no recordo ni què em van dir, però bueno, em deien que havia d'anar cap a l'hospital, que m'esperava un cor. Va ser la tercera vegada que em van trucar, que finalment van tenir un donant.
I com ho va rebre? Amb alegria? Amb neguit? Com? Aviam, quin va ser el teu primer sentiment?
Una miqueta de nerviosisme, però molta alegria, molt de poder deixar d'estar patint.
Clar.
Per si l'endemà em llevaria o no.
Clar. I per dir, bueno, per fi hem trobat un donant compatible, no? Amb un cor compatible, no? Que això és molt important, també.
Exacte.
Això és importantíssim. I escolta, com ha canviat la teva vida després del trasplantament? Com és ara?
Bueno, doncs poder tenir un donant que em donés un cor ha sigut un canvi molt gran. Jo ara he pogut seguir aprenent, o sigui, descobrint-me, poder gaudir de la meva família, fer coses que no havia pogut fer mai, viatjar, poder allargar la meva vida.
Clar, que això està molt bé. Avui estem parlant de que lamentablement creix el negacionisme, gent que li costa molt donar òrgans, no? Tu quin missatge t'agradaria enviar a les famílies doncs, que dubten a l'hora de, per exemple, d'autoritzar una donació? Després et parlaré del fet del negacionisme que va creixer lamentablement en aquest aspecte també, però hi ha famílies que, clar, en un moment com els moments finals de la vida, doncs els hi costa molt autoritzar una donació perquè estàs per tot menys per dir per la donació d'òrgans, no? Quin missatge volies enviar, Ona?
Sí, exacte. Prendre una decisió en un moment tan dur,
sí.
Sé que és molt difícil, però a mi m'agradaria que aquestes persones que s'han trobat en aquesta situació pensessin en que aquesta persona que ha mort, tot i ja no ser aquí, pot seguir donant, pot seguir
donant vida a una altra persona,
sí, exacte,
allargar la vida a una altra persona, que és
exacte,
el més important.
La persona que mor ja no s'hi pot fer res més, sí. Però hi ha persones que pot salvar altres persones d'acabar igual.
Doncs és molt important que la gent que passa per un moment delicat, com és la pèrdua d'un ser estimat, doncs rebi un missatge com el que acabes d'enviar, no? Recorda que tot i que el mal moment que estàs passant, doncs mira, els òrgans del teu ser estimat, si ell ha volgut o si necessita, o si tu, quan és convenient, poden ajudar a salvar la vida de moltes altres persones. I l'altre tema que expliquem avui aquí a COPE, que ens preocupa molt, que cada cop hi ha persones que es dediquen, lamentablement, a difondre missatges negacionistes sobre la donació d'òrgans. Això ja és més greu, veritat, Ona?
Sí.
És més greu. I com es podia combatre? Què creus tu que es pot fer per combatre aquests missatges negacionistes en contra de la donació d'òrgans?
Doncs, la veritat, potser les associacions de trasplantats i hospitals podem fer més campanya i donar-nos més veu, que nosaltres, independentment d'això, ja ho fem. I tot i així, l'OCAT ja té bons programes que expliquen com funciona i van a escoles i a altres llocs. Vull dir, crec que estem fent bona feina en general.
S'està fent bona feina, el que passa que sempre els missatges, com deia, tic jo, negacionistes, a vegades arriben amb més profunditat, amb més intensitat que no pas les notícies positives, no?
Sí, i més ara amb les xarxes socials. Clar.
I jo crec que aquí els mitjans tenim un paper molt important de divulgar i de difondre, doncs, la importància de ser donants d'òrgans, perquè, a fi de comptes, doncs, poden passar situacions com la teva, com la de la Ona, no? Que gràcies a una donació d'un cor, doncs, bueno, està parlant amb nosaltres i ens està explicant, doncs, les seves vivències. Com vius el record i l'agraïment cap a la persona donant i la seva família, que no deus conèixer, però bé, és un agraïment etern, m'imagino, veritat o no?
Exacte. Ja? Sí, és que no hi ha paraules, és com cada dia et lleves i dius...
Gràcies,
estic
no?
bé. Exacte. Estic bé gràcies a algú.
Això és molt bonic. I a tu t'agradaria conèixer la persona que va donar, que va tenir aquest gest en tu, és millor, doncs, pel que sigui, que quedi en l'anonimat, com està passant sempre ara. Com ho veus?
A veure, és una miqueta controversial, això. Jo prefereixo l'anonimat.
Clar.
Sí. Escriure una carta anònima no m'hi portaria, perquè seria una manera d'agrair-ho com directament, però tot sempre des de l'anonimat.
Clar. Tu creus que, abans parlàvem de que les famílies en un moment tan delicat com és la mort d'un ser estimat, doncs dubten de fer aquest pas de donar òrgans o dels aquests missatges negacionistes que estan corrents per les xarxes, no? Creus que falta més informació o més pedagogia sobre la donació d'òrgans? Quanta més informació hi hagi en positiu, més millor per combatre aquest negacionisme? Com ho veus?
Sí, jo crec que falta una mica d'informació. Jo he fet el que he pogut per la gent del meu voltant que entengui com funcionen les coses. També he fet xerrades i coses, però sí, crec que falta una part d'informació. Bueno. Tot i així, és una decisió molt difícil, estàs en moments.
Sí, també... això ningú dubta, però es tracta també d'anar conscienciant a la gent i a la ciutadania de la importància que és que, com tu deies molt bé abans, no? Un cop ens hem d'acomiadar d'aquesta vida, doncs tenim moltes parts del nostre cos que poden donar vida a altres persones.
Sí, sobretot parlar-ho en vida.
Sí, senyora. Hem escoltat el testimoni de la Ona parlant, doncs, de la importància que és ser donant, rebre l'òrgan d'una altra persona que continuarà donant vida a una persona com el cas de l'Ona, que va rebre un cor que ho necessita i ens ha pogut atendre perfectament bé i ajudar també a combatre aquest negacionisme sobre la donació d'òrgans. Ona, com sempre, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, enhorabona i fins a l'altra ocasió, eh?
Moltes gràcies. Que bailamos la lenta tu hijo la noche entera.
La importància de ser donant d'òrgans, com ha quedat reflexat en aquestes paraules d'aquesta noia, la Ona, que ha rebut un trasplantament de cor, i sobretot no fer cas d'aquests missatges negacionistes en contra d'aquesta pràctica que corren com la pólvora a les xarxes socials. Al començament de l'informatiu t'explicava que més d'un milió de persones viuen en situació d'exclusió social a Catalunya. Ho denunciava un informe de FOESA, que elabora Càritas. Doncs mireu, tinc una altra notícia molt relacionada amb tot això. Diu que la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona avisa que cal molta més feina per abordar el sensellarisme i demana més compromís a governs i municipis per fer front a aquest fenomen des d'una perspectiva, doncs, més diferent. Així ho ha expressat el seu portaveu, Quico Mañós, en el marc de l'acció al carrer que s'ha celebrat avui a la plaça de Sant Jaume en commemoració del Dia Europeu de les Persones Sense Llar. Malgrat remarcar que algunes institucions sí que fan esforços, Mañós ha advertit que cal una altra mirada per abordar el sensellarisme i ha apel·lat a la responsabilitat de la societat d'incloure. Doncs amb aquesta petició arribem al moment de fer una pausa per publicitat i després anirem al barri barceloní de Gràcia, on hi ha una casa que respira el ritme pausat i càlid dels seus 68 residents. Són avis i àvies sense recursos a qui han trobat una llar que fins ara no el teníem. D'aquí 2 minuts i mig t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos, antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el panetone tradicional Carrefour de 1 kilo. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuento de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday elige la máxima calidad. Elige HSN.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
¡Cabe! Algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara amb la Yolanda Canales visitem aquesta casa al barri de Gràcia que gestiona les Germanetes dels Pobres. Són 12 religioses que sostenen el dia a dia d'aquesta casa sense cap ajut públic. Les necessitats dels avis i àvies són moltes i per això demanen un cop de mà.
I qui fa aquesta petició és la germana Anna Maria, una de les religioses que cuida aquests avis sense recursos. Necessiten donatius, diners per pagar la llum, la calefacció o el manteniment bàsic de la residència. Però també és benvinguda qualsevol ajuda en espècie, llet, oli o qualsevol producte d'higiene. Tot suma en una casa on cada euro compta, però també falten mans. Mans que acompanyin, que conversin, que surtin a passejar amb ells. Falten voluntaris.
També necessitamos voluntarios que venga a hablar con los abuelos un ratito, a decir una palabrita de consuelo, darle un paseo, jugar al dominó, llevarlos a dar un paseo por el patio para que vean, o llevarlos al bar de enfrente a tomar un cafelito.
Les germanes expliquen que molts residents arriben amb pensions mínimes de 300 o 400 euros al mes i que l'única condició per entrar és precisament aquesta, ser pobres, molt pobres, com ens diu la germana Anna Maria.
Nuestros ancianos para venir a casa tienen que ser pobres, pobres. Los españoles ahora tenemos una nómina por ser español, pero tiene que ser la no contributiva y la más baja, la de 300 y 400 euros, que con eso no se puede vivir.
El dia a dia en la residència és intens. Les 12 religioses s'encarreguen d'aixecar-los, rentar-los, vestir-los, acompanyar-los als àpats i seguir la rutina diària. Però l'edat també pesa per a elles i l'ajuda d'empleats i voluntaris és imprescindible. I en aquestes setmanes prèvies al Nadal, les germanetes demanen ajuda amb més urgència. Una petita aportació, diuen, pot marcar la diferència.
10 euros al mes no hace más pobre a nadie. En cambio a nosotros, 10 euros, suma y sigue. Entonces, pues podemos atender lo mejor posible a nuestros abuelos.
Qui vulgui col·laborar pot fer-ho a través de Bizum, transferència o una donació domiciliada. Elles, a canvi, ofereixen alguna cosa que mantenen viva des de fa 150 anys, la seva oració diària pels benefactors.
Gràcies, Yolanda. T'explico ara que el 53% dels pacients amb càncer de pulmó a Catalunya han estat diagnosticats en fases avançades quan les opcions terapèutiques són més limitades. És una dada aquesta del registre de tumors toràcics del grup espanyol de càncer de pulmó, la major base de dades clíniques sobre aquest càncer a tot Espanya, amb més de 40.000 pacients registrats, 4.600 dels quals són d'aquí, són de Catalunya. És una de les dades que el grup de recerca, format per més de 700 especialistes, ha presentat avui amb motiu del congrés anual que es fa a Barcelona. Des d'aquest grup recalquen que la prevenció és fonamental en una malaltia que té una clara relació amb el tabac, el 85% dels casos concretament, i avisa que a tot Espanya és la principal causa de mort per càncer en els homes i que en el 2024 ho va ser per primer cop també en les dones. I el Black Friday ja s'ha convertit en una de les dates de consum més potents de l'any, amb descomptes que s'allarguen dies i amb una participació creixent de tots els consumidors. Davant aquesta dinàmica, és clau abordar aquesta jornada, sobretot amb seny, i evitar caure en el que es diu comprar per comprar. La millor eina és la planificació, identificar amb antelació què necessitem realment i establir un pressupost màxim que ajuda doncs, a evitar aquests impulsos. Comparar preus abans i durant la campanya també és essencial perquè alguns descomptes no sempre són tan avantatjosos com poden semblar. A més, és recomanable reflexionar sobre l'ús real que donarem al producte i valorar si es tracta d'una compra necessària o simplement d'una oportunitat aparent. En definitiva, viure el Black Friday amb criteri ens permet sobretot gaudir de les ofertes sense perdre el control i per això cal tenir en compte també les noves formes de pagament per no acabar sobretot endeutat o sobreendeutat. Marc Puerto ho ha parlat aquest matí a Rere en Cope Catalunya Andorra amb el Jordi Martínez, que és de l'Institut d'Estudis Financers.
Jordi Martínez posa especial èmfasi en el fet de controlar durant aquests dies de Black Friday les nostres despeses i en què gastem els diners, sobretot tenint en compte la nova modalitat de financiació que s'està començant a posar en pràctica i encara més en dates assenyalades com aquesta, la BNPL, que significa comprar ara i pagar més tard.
Bé, als Estats Units, des que ja s'ha dut a l'extrem, en el sentit que allà pots comprar-te una hamburguesa que te la porten a casa i la pagues a terminis. Clar, això ha arribat aquí, per exemple, doncs, per comprar un concert, unes entrades per anar a veure un partit de futbol, o fins i tot una samarreta de 20 euros, avui en dia es pot pagar a terminis. El problema de pagar-ho a terminis és que, tot i que a vegades sí, sense interessos, ens porta a fer-nos doncs, aquest forat en el pressupost personal, perquè si començo a comprar coses així, doncs es van acumulant.
Arribats a aquest punt, hi ha diverses maneres d'identificar que la nostra salut financera s'està ressentint i aquí és on hauríem d'actuar per no fer el problema més gros.
Quan doncs, arriba el primer de mes i resulta que d'aquestes coses que hi ha pagat a terminis n'arriben tantes que deixo de poder gastar en coses que són importants o que deixo de poder estalviar. Mm-hmm. I després també un altre senyal seria el que passa en algunes famílies que acaben, imagina't que han anat que el Black Friday han gastat molt i resulta que després han d'anar al supermercat i aquest mateix supermercat l'han de pagar a terminis, que això també hi ha supermercats que ho permeten i que és un error entrar en aquesta roda, no? Perquè tot i que quan ho diuen que sense interessos, quan arriba el venciment, si no puc pagar, ja no només pago interessos, sinó també pago doncs, comissions per descobert i la veritat és que es fa la bola més gran.
En aquest sentit, explica Martínez, la major afectació la pateixen els joves per la influència de les xarxes socials i també pel FOMO, per la necessitat de comprar o d'acudir a esdeveniments quan no poden econòmicament.
I amb el Black Friday a tocar la porta, el Consell de Gremis de Comerç de Catalunya ha fet avui una crida a reforçar el control sobre les pràctiques de publicitat enganyosa, falses rebaixes o descomptes inexistents en les accions comercials d'aquest període, que ja no és un dia, sinó és pràcticament una setmana. L'objectiu d'aquesta iniciativa és protegir els consumidors i defensar el comerç de proximitat. Ho fan, Mar, amb un portal on denuncia aquestes males pràctiques, oi?
El Consell de Gremis ha creat un canal digital per presentar reclamacions i queixes per possibles fraus o mala praxi durant la campanya del Black Friday, un portal acordat amb l'Agència Catalana de Consum que està adreçat a comerços i que permetrà conèixer possibles incidències. Ho ha explicat Joan Manel Guillén, president del Col·legi de Gremis i del Gremi de Floristes de Catalunya.
Són conegudes les pràctiques d'una pujada de preus anterior per després fer una rebaixa per dir que l'article estava més econòmic, quan en realitat, si la persona ha fet un seguiment d'aquest article en concret, igual està pagant més cara la campanya, no? O la qualitat que s'estableix o que aquí s'ha fet que no la tingui, perquè és un producte preparat per un tipus de rebaixa i un preu d'oferta.
Ell mateix ha lamentat que la venda en línia està mal regulada. De fet, fa una crida a reforçar el control sobre les pràctiques de publicitat enganyosa, falses rebaixes o descomptes inexistents, amb l'objectiu de protegir els consumidors i defensar el comerç de proximitat.
Aquest canal que hem fet va dirigit bàsicament a que qualsevol persona de gremi, o fora de gremi, perquè al final és per tothom, d'entrada pugui allà posar o exposar el fet de algú que li sembli que s'està cometent una irregularitat i que estigui vinculat, en aquest cas, amb aquesta campanya del Black Friday.
D'aquesta manera, el president del Consell de Gremis ha conclòs recordant que el comerç de proximitat sí que aposta per un model basat en la qualitat, en el servei personalitzat i de la responsabilitat amb el consumidor.
I atenció ara a aquesta notícia de l'àmbit judicial pel precedent que pot arribar a suposar. El jutjat de primera instància número 57 de Barcelona ha condemnat una companyia d'assegurances a pagar una indemnització de prop de 45.000 euros a una dona atropellada per un patinet elèctric l'any 2021. La sentència també ha establert 27.500 euros més en concepte d'interessos a computar des de la data del sinistre. Els fets es remunten al 29 de març de 2021, quan un patinet elèctric va embestir la víctima quan pretenia accedir a un taxi a l'alçada del número 280 del carrer Aragó, on hi havia una parada senyalitzada. Per arribar al vehicle, la dona va travessar el carril bici, on hi havia un senyal de prioritat per al vianant, a més d'un avís de prevenció de dibuixar l'asfalt. La magistrada ha considerat que l'asseguradora ha d'indemnitzar la dona pels fets i pel dia que va estar hospitalitzada, així com per les seqüeles funcionals que l'accident li va provocar i que inclouen dolors a l'espatlla, trastorn d'estrès posttraumàtic i dolors posttraumàtics, així com pèrdua d'agudesa auditiva. A més, també demana que se la compensi per les seqüeles estètiques que ha patit i per una pèrdua de la seva qualitat de vida lleu, així com per les sessions de fisioteràpia que ha hagut de fer. També ha establert 27.500 euros, com en deia abans, en concepte d'interessos a computar des de la data del sinistre. I abans de l'avanç dels esports COPE, doncs et vull presentar el projecte GastroSàvies. La iniciativa és d'un grup de dones grans que han recuperat, atenció, 300 receptes catalanes en risc de desaparèixer. Algunes de les receptes i les seves cuineres han estat amb la Júlia Català.
Doncs sí, amb el projecte GastroSàvies s'han recopilat més de 300 receptes de diverses parts del territori. El projecte ha inclòs la creació de materials audiovisuals amb 12 videoreceptes protagonitzades per les mateixes àvies, amb l'objectiu de conservar aquest coneixement i transmetre'l de generació en generació. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha ressaltat que el projecte neix amb l'objectiu de preservar les receptes en risc de desaparèixer i projectar Catalunya a través de la seva gastronomia. Exposa que la clau està en combinar tradició i innovació.
I el que volem és projectar el país a través de la cuina catalana, a través de la gastronomia, com a primer sector de l'economia catalana, l'alimentació, doncs projectar-nos els propers anys a través de la cuina catalana, però sobretot amb unes arrels, amb una tradició i amb un coneixement, amb una identificació d'aquestes receptes tradicionals que s'estan a punt de perdre. Per tant, hem de combinar, equilibrar la tradició amb la innovació.
Entre les receptes recuperades hi destaquen les patates amb fesols, la cassola de tros de les Terres de Lleida, el tiró amb naps de la Cerdanya i el pollastre amb poma de les comarques de Lleida, entre d'altres. El conseller Òscar Ordeig destaca la riquesa i diversitat de la gastronomia catalana i recalca que no la podem deixar perdre.
Tenim uns objectius molt clars perquè tenim la millor cuina del món, perquè tenim els millors productes del món, perquè tenim els millors agricultors, ramaders i pescadors del món, perquè tenim la millor dieta mediterrània del món, perquè tenim un dels països on hi ha una esperança de vida més alta, tenim una alimentació sostenible, saludable, segura, suficient, a l'abast, variada, rica, per tant, no ens ho podem deixar perdre.
El projecte GastroSàvies busca garantir que les receptes tradicionals catalanes segueixin vives i que les noves generacions puguin continuar gaudint-les, preservant així la riquesa i la identitat gastronòmica de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Doncs ara sí, anem a fer l'abans dels Esports Cope, que arribaran, com sempre, puntualíssims, 3 de la tarda i 5 minuts. Avui amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Doncs escolta, el Barça, la infermeria, es va omplint, eh?
Que no passa? Sortim d'una i ens fiquem en una altra. S'ha lesionat Fermín López, el soli de la cama esquerra. Ja estava tocat, va sortir tocat del partit davant l'Atlètic de Bilbao, va forçar davant del Chelsea i ara s'estarà de baixa 2 setmanes. Per tant, no jugarà ni contra l'Aves Atlético de Madrid, ni Betis en Lliga, i Eintracht de Frankfurt en Lliga de Campions. L'altre nom blaugrana del dia és el de Xavi Vilajoana, el constructor barceloní que, per segona vegada, per segona contesa electoral, es presenta a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Ens explicarà, doncs, com és i en què es basa la seva candidatura. A l'Espanyol explicarem cosetes de Ramon Terrats i en quines condicions l'Espanyol hauria d'exercir o no la compra obligatòria d'aquest jugador. A Girona, pendents de la visita del Real Madrid, que ahir guanyava d'aquella manera 3-4 a l'Olympiacos en Lliga de Campions, detectada una xarxa de revenda d'entrades pel partit contra el Real Madrid. Evidentment, ja està en vies de solució aquest tema. En bàsquet, primera victòria europea del Barça de la mà de Xavi Pascual. Avui debuta Chus Mateo amb la selecció espanyola en la classificació mundialista. Partit del Barça d'handbol a la pista del Got Gudme a la Lliga de Campions. I hem tingut sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei de Futbol Sala, amb un emparellament català, Indústria Santa Coloma, que s'haurà d'enfrontar al Futbol Club Barcelona. Eliminatòria a partit únic que es disputarà a pista colomenca.
Doncs molt bé, com cada dia, Esports Cope, José Luis, 3 de la tarda i 5 minuts amb tot aquest menú i moltes més coses que us heu guardat per sorprendre els oients, eh?
Molt bé. Sí?
Doncs vinga, bon programa.
Gràcies.
Doncs nosaltres hem de posar el punt i final a aquest repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. No abans de recordar una última hora que ens arriba ara mateix, que diu que el govern de la Generalitat ha donat llum verda al pla director urbanístic de la terminal logística intermodal que ha d'ordenar el nus ferroviari sud del port de Barcelona. El projecte inclou 4 terminals noves a les quals arribaran els nous accessos ferroviaris a la infraestructura de cara als pròxims anys. Doncs d'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.